Maig vol líquid en dos revolts. Ho aconseguirà. És el tro de Cervera, és dels nostres. Som una potència mundial. I entra, entra, pescant el títol. Maig vol, segon Dobby, tercer Miller.
El Madrid serà campió de la Supercopa 2019. Victòria per 89-79 davant d'un bon Barça. El Barça ha fet un assaig general. El Madrid ha anat a jugar un partit pel títol i el títol es queda a casa.
Está claro que los actores son los jugadores, los que se equivocan, los que aciertan. Pero al final el entrenador es el responsable y me siento responsable de lo que ha ocurrido.
No me quito responsabilidad, evidentemente, porque al final yo soy responsable de todo ello y lo que tengo que hacer es seguir insistiendo, seguir trabajando.
Atenció, que això d'avui de la tertúlia esportiva promet Danai Bornat, Marcos López, Ramon Besa, Ricard Torquemada... Ah, oh, molt bé! Ara la Danai ja ha tirat l'aigua.
Jo no, és un clàssic. Ah,
molt bé,
el
molt
Santa
bé.
Tecla, el Santa Tecla.
Perfecte, molt bé, molt bé, molt bé.
No anem
Lloberes.
Bé. I la Lloberes, i la Carme Lloberes, que també
la Carme Lloberes.
La contertúlia aquesta.
Que m'han dit que mentre jo acabava la tertúlia anterior, tu has estat confabulant allà fora, pressionant el Ramon, en el Marcos, en el Ricard i la Danai, per ocupar temps d'antena.
No,
pressionar, no. Tu, on vinguis ara a anar a l'equip contrari, tu quina porteria xutes, aviam si ens entenem. Com que venen deprimits, jo haig d'obrir un momentet la tertúlia i ells m'han donat permís. Vale. Perquè hi ha moltes ganes de
donar-te. Que està deprimit Ramon Besa, Marcos i Ricard.
Jo els llegeixo, els segueixo i, per tant, doncs ja sabem...
Estan una mica tristons.
Per això. Més val que comenci jo amb una gran felicitació, perquè si no, no ens en recordarem del títol de la Supercopa de l'Spar City Girona, de bàsquet. I, a més, és contra els perfums, que sempre ens alegra encara molt més, no? Oi? Això ho tenim clar.
Perfums Avenida, no?
Com que tots sabem.
És que la Carme era non grata, allà,
sí.
Mònica.
I, però deixa'm dir que la gran federació espanyola aquesta de baloncesto va contraprogramar, es diu, a la mateixa hora del bàsquet de nois, diguem, de la Supercopa de nois, a la mateixa hora, les noies. I així, tan amples. Ells només viuen sempre per lo que són aquestes, el Club Espanya i les medalles aquestes que fan durant l'estiu. Llavors, què passa? Que la patronal, que són ells, se n'hauria de cuidar dels clubs i els segueix desassistint i mai més ben dit, desprotegint. I el seu president, llàstima, em sap greu, perquè és el Garbajosa, jo l'he tingut com a jugador, però l'haig de criticar, el senyor doncs estava rebent homenatges a Madrid i la seva competició, que és la Supercopa, doncs...
Ningunejada.
Per tant, això s'havia de dir, enhorabona Girona, que és un club que ja comença a conèixer l'hàbit de guanyar. I la segona cosa, molt ràpida també, és felicitar, ja veus que vaig de dones, perquè com que els homes... durant el cap de setmana, ja veus com ha anat tot, doncs també felicitar a les Storm, els hi he posat jo aquest nom, que és Tormenta, saps, del Futbol Club Barcelona, de futbol.
Mm. Com va anar això? Perquè això també no ho vaig poder veure, que em vaig cabrejar molt.
Una pentinada que li van fer, diguem, en el seu màxim rival, que és l'Atlético de Madrid. I jo ja sé que tots ho sabeu, però si us heu fixat, jo les he batejat. Per què les he batejat? Perquè copio, diguem, d'Estats Units, que quan tu dius les Mystics o els Wizards, o els Lakers, o els Spurs, doncs ja sabem de qui parlem. I aquí a Europa només ho sap, per exemple, i ho diu molt bé sempre, el City de Guardiola, tan estimat en aquesta taula, doncs que en el futbol, jo afegeixo a l'esport...
És gratuït.
No. Jo afegeixo en l'esport, no és masculí ni femení, sinó que és futbol. Ara, si us sembla bé, ja podeu
començar. Però hi ha Storm.
Oh, mira, ens ha donat permís.
Un moment, expliquem-lo dels...
Els deprimits no han parlat.
Bon dia.
No, el tema ho deia perquè... No, ho deia perquè us heu fixat que heu obert amb esport, diguem, de dones, perquè ja que ho estem fent meravellosament, bé...
I ella les ha de batejar en anglès. No hi ha paraules catalanes que ens funcionin.
No, ja he dit tormenta, però dic per què.
Tempesta podia ser, fins i tot, eh? Apurant, no podia ser tempesta, eh?
No era més fort la tormenta, maldita sia. Ara no hem saltat ni això. Bueno, va, aneu a la vostra depressió.
Molt bé, Lloberes. A veure, aquesta cara del Ramon Besa, de xifrem.
No, ni somriu.
Sí que somriu, és un somriure del Ramon Besa.
No, la qüestió és escoltar la Lloberes i aprendre, ja està, el pacte que havíem fet. No crec que vinguem aquí a parlar d'una... de pressió ni d'eufòria, sinó d'una constatació de com està la situació en aquest moment.
Fotuda, no?
Bueno,
molt fotuda.
Si parlem del Barça de futbol, jo crec que hi ha uns problemes puntuals, que és una pretemporada mal feta, perquè hi ha hagut una gira, es venia d'uns campionats internacionals complicats, i això ha estat que els jugadors fossin molt més estragats, no hi ha hagut un treball físic ni tàctic com correspon, hi ha un problema de lesions, tot això diguem que és cosa que ha passat aquesta temporada, però al mateix temps hi ha uns problemes estructurals que van suporant i que no es corregeixen. Jo em dic una mica, posant-me, copiant de la Lloberes les coses bones que té, diria que això pot ser una mica com el síndrome Liverpool, que és, no d'Anfield, sinó el Liverpool, que és un equip que a casa, amb l'estufeta o amb el calor, amb 90.000 espectadors, pot guanyar 3-0 el Liverpool, pot golejar el València i el Betis, però quan surt de casa, qualsevol equip que jugui amb una mica d'intensitat, amb una mica de determinació, fa aflorar els problemes estructurals que hi ha. Problemes que se cit, sobretot, en un estat de joc. Això ho analitza molt bé sempre el Ricard. Crec que més que l'ADN del Barça, més que l'estil del Barça, estem parlant de lo que han construït un microclima, una sèrie de futbolistes, que un cop entres allà és com una màquina de rentar. És a dir, fas que tothom ja sigui el mateix. Tu veus que el De Jong ho prova però no se n'acaba d'en sortir, l'Ansu Fati lluiten contra una dinàmica o contra una manera de fer que està obsoleta. És a dir, això no és ni l'ADN ni l'estil del Barça, perquè s'ha confós molt el que era aquest gran eslògan, que era possessió, que era posició i que era pressió. I la pressió consistia en apretar el camp contrari. I aquest és un equip que jo sempre poso la metàfora de la faixa. És a dir, tu, quan apretes amb la faixa, això va molt bé, però quan la faixa es dona, et refugies a les àrees.
Es desgenera.
I quan sí, a les àrees els quatre cacics, d'alguna manera, no estan en la millor forma, i estem parlant doncs de Piqué i l'Englet, i estem parlant de Messi, si vols, i de Luis Suárez no van, doncs aleshores això s'ha de tornar a reinventar. I tornar-ho a reinventar, els jugadors que havien de canviar aquesta dinàmica no se n'acaben de sortir, entre ells Griezmann, perquè aquí crec que és el pitjor mal que ara té el Barça en aquest moment, és que hi ha un problema de coordinació, de comunicació, de que tu veus que no lliguen, no saps. I ho explicava també justament el Ricard a l'Esports 3, quan s'analitzava la combinació, la familiaritat que té Messi, per exemple, amb Ansu Fati, les dificultats que té amb Griezmann. Però jo el que em revelo és a considerar que el problema del Barça sigui un problema individual de Griezmann. Considero que, per exemple, Luis Suárez té un problema més greu, però qui el toca, Luis Suárez, mentre sigui amic de Messi? Quins partits li donen a Ansu Fati? Per tant, parlaríem d'una qüestió no preocupant, que es pot resoldre perquè hi ha qualitat, però sí que d'una qüestió estructural que des de fa temps s'està incubant i que el dia que peti, doncs llavors un petit problema fa que allò apareixi com un gran problema, que és perquè se n'han acumulat molts de petits.
Atenció a Ricard Torquemada, estàs d'acord amb
sí,
això, eh?
Sí, el Ramon jo crec que ha retratat perfectament el problema de fons.
El paisatge, eh?
Sí, el de fons, i després hi hauria un més de present, que és el que a mi jo hi afegeixo un punt de preocupació, que és, per exemple, com va entrar el Barça al partit i com va sortir, no? Hi ha un jugador de la Granada, quan acaba el partit, Vadillo, que diu: sabíem que podíem fer mal els primers minuts de partit. Ja quan tu denotes i el rival detecta que tu ets feble en un moment determinat, com és l'inici de partit, que és quan has d'entrar en tensió, i a més, no només ho detecta, sinó que la realitat li dona la raó perquè fan un gol al primer minut, és una situació greu, perquè som a la jornada 5, i això ha passat gairebé...
9 gols ens han fotut, eh? Sí.
I en gairebé tots els partits hem començat per darrere. I el segon és com acabes. Aquesta tertúlia la comença i l'acaba la Carme, i per tant, marca...
Ah, no, avui ja veurem.
Una personalitat.
Oh. Ah, ja
però com va acabar el Barça-Granada? Va perdre 2-0, i no és tant el resultat, ni tan sols les sensacions, sinó com va acabar. És que al minut 20 de la segona part l'equip estava desanimat, o sigui, i aquest equip sempre ha tingut una capacitat competitiva molt alta. A mi aquesta part sí que em preocupa. Com més que van desconnectant
aquest moment? I es repeteix, perquè al Sadar hi ha un moment de reacció a l'inici de la segona part, no?, amb l'entrada d'Artur, i al final l'equip torna a enfonsar-se fruit de la rauxa que li posa Osasuna, al final esperonat per la seva afició, i acaba empatant, no? I a Granada ni tan sols això, no hi ha una reacció continuada que diguis, va, sí, hi haurà opcions. Res de res.
Que no veus res.
El pitjor de tot és això, és que tens la sensació que les solucions, de moment, l'entrenador no sap per on passen.
Ai, ja
i els futbolistes
el
tampoc... No, i els futbolistes tampoc assumeixen que les solucions han de passar pel seu rendiment i pels seus peus. Vull dir, començant pels homes importants de l'equip. Jo crec que... a pitjor no es pot anar. Hi ha marge de millora, tens arguments, perquè De Jong encara, o sigui, és a dir, cada partit jo crec que li veus coses destacables. El retorn de Messi, lògicament, el retorn de Messi ha de començar a canviar el panorama.
Sí, bueno,
però
clar, si
el primer dia no li pots demanar, clar, el primer dia no li pots demanar. I el que és evident és que Griezmann de moment se sent un cos estrany al Barça.
Tristament.
Molt estrany.
El diagnóstico y el paisaje está hecho. Ahora hay que buscar las soluciones. Y las soluciones, como siempre diría Cruyff, hay que acudir a los clásicos, es decir, volver al ABC. Este equipo de Valverde se distinguía por ser sólido, por ser compacto, por ser equilibrado. Pues toca volver a eso. Toca volver a ser un equipo, sobre todo, contundente, como bien decía Ramón, en las áreas, tanto en la propia como en la ajena. Y para mí hay dos factores fundamentales, que a partir de ahora, en nada, a partir de las 11 de la mañana que hay entrenamiento en la Ciudad Deportiva, van a ser la clave de si el equipo tiene la capacidad de renacer o no. Por un lado, vas a mirar a Valverde, es el que tiene que marcar el plan, el que tiene que tomar la iniciativa, y por otro lado vas a mirar a Messi. O sea, Messi es el capitán, Messi es el que tiene que estimular a sus compañeros, y no hablo desde el plano futbolístico, porque esta derrota, y tú que has sido deportista de alto nivel, sabes que desnuda a todos. O sea, con derrotas así ya no hay excusas, ni para los jugadores, ni para el cuerpo técnico, porque considero, y es verdad, como decía Ramón, que hay problemas estructurales, pero ahora el problema real es deportivo. Y el problema real es que este equipo fuera de casa es un desastre.
Deportivo, però con muchos más, jo diria, elementos, no?, que hauríem d'analitzar. Sí, és a dir, físicament aquests jugadors, tothom està esperant el que teníem abans, i el pas del temps també compta, i això no...
Bueno, però has traído dos jóvenes, de Jon i Griezmann, sí, per intentar rejuvenecer.
Amb un equip de 11, dos jóvenes que encara s'han d'adaptar,
o tres,
clar, ajustar... Sí, o tres, sí, però... sí. I això ho vam enraonar a l'última tertúlia. És a dir, a l'hora de la veritat, amb un equip li has de deixar el temps suficient com per, doncs, cohesionar-se i construir, diguem, el que és un equip. Però clar, tu estàs construint un equip, jo la meva pregunta és... Aquests jugadors són de veritat els que tu necessitaràs per guanyar? No els que tens. Jo ja sé que tens aquests jugadors, però hi han molts jugadors que a l'hora de la veritat jo crec que esteu esperant un rendiment que ja no poden donar el dia.
Parles d'Arturo Vidal, potser?
No, parlo de bastants.
Una de les solucions del Barça...
De la columna vertebral que passarà a la trentena.
Sí, sí. Quan una de les solucions del Barça és Arturo Vidal, és un dels recursos que tu pretens que et solucioni el partit, doncs et parla dels problemes que tens ara mateix i que la realitat és ben fosca.
Ramon.
És un Arturo Vidal i realment va fer riure.
Crec que hi ha un problema estructural molt seriós i que incidiria en el que estem donant, que és el fi d'una etapa de dirigir l'equip. És a dir, encara estem amb l'últim entrenador triat per Zubizarreta. És a dir, el Barça ha viscut...
Tot i que arriba quan ja no hi és Zubizarreta, eh?
Tots sabíem que Zubizarreta havia escollit una sèrie d'entrenadors i anàvem donant voltes sobre Luis Enrique, Valverde, i tothom sabia un cert tarannà i una manera de jugar. Jo entenc que el Valverde, igual que va passar amb Luis Enrique, igual que va passar amb Guardiola, igual que va passar amb Rijkaard, ho comentàvem justament amb el Marcos i el Ricard a Granada, van concedir un any de pròrroga. I ara no en tenien ganes. Saps quan allò un any dius, bueno, va, fem-ho. Recordeu aquelles conferències de premsa, Valverde no renova, i al final Valverde diu, bueno, si cap i la fi, per mi el contracte no té cap valor, l'important són els resultats. Ell va ser conscient, però l'efecte renovació et permet parlar de destitució, que això és una altra de les coses que jo m'agradaria parlar algun dia, de per què necessàriament quan renoves ja et poden destituir. Jo et dic, no és una qüestió, és perquè s'acaba un contracte, no, si el contracte el marquen els resultats, fem un altre tipus de contracte, seria una altra discussió. Sí. Però entenc que amb Valverde, el problema que té ara la directiva és que, com que no té un secretari tècnic que sapiguem, almenys jo no ho sé, jo veig a Vidal que va voltant per aquests camps i se'n va veure el Fabián a Nàpols, que no fa falta anar a Nàpols per veure el Fabián perquè l'has tingut no sé quants partits aquí. Bé, jo no veig que faci el que ha de fer un director esportiu. És una sensació i una interpretació, si vols tu, malèvola, dolenta o punyetera o com la vulguis qualificar. Però jo no veig que el club tingui triat quina és la línia. Aleshores, hi ha dos interessos que no convergeixen, que són els que manen, la directiva i els jugadors. L'entrenador és com amb un entrepà...
Com un sàndwich.
És el que està al meu. I això funcionava quan tu tens dos lideratges molt marcats. Núñez, Cruyff. Quan els dos lideratges no són molt marcats, te'n vas a Norris, perquè és assembleista. En aquest moment, no hi ha una figura al vestidor que sigui un líder capaç com va ser l'època de Cruyff. Perquè Messi és un líder silenciós. Es manifesta a través de tics que no són tan reconeixibles com els que feia Cruyff. I la directiva passa exactament igual. Per més que poguéssim estar d'acord o molt en contra amb Núñez, tu tenies clar quin era el missatge. Ara, en aquestes dues fonts que manen, és un missatge difós, canviant,
no saps cap on agafar-te. I aquest, crec que fins que no emergeixi un lideratge fort, que marqui una ruta, farà que el Barça, doncs, un dia estiguis a punt de tirar-te al balcó i l'altre dia estiguis a punt de sortir al camp a abraçar el jugador.
El Xavi ho va dir això ahir, abans d'ahir, una entrevista al diari Ara, deia que el més important és que prenguin les decisions la gent de futbol. I jo encara crec que hi ha dubtes en aquesta junta i en aquest club de qui són aquesta gent de futbol que estan legitimats per prendre les decisions transcendents al club.
No, jo faig només gestos, perquè sempre acabem assenyalant en el lloc on l'entrenador i els directius, que jo ho entenc, però
i avui,
a mi avui que
colmo,
jo venia a enraonar del camp,
és que avui
de la pista
hi havia de declaracions de Xavi Hernández.
Sí, no,
jo avui veig que era diabòlica la conjunció.
L'orquestra ja sona. I ja
sona l'orquestra.
I sabem ja cap a on assenyalem. I sobretot, diguem, tots els que teniu aquests micròfons, doncs és el que passa. És a dir, qui és el culpable de tot això? L'entrenador. Jo
no, ningú ha dit això. No. Perdona, no facis interpretacions que no s'escauen.
Jo no he dit a vosaltres. Jo dic que jo la música ja comença sonar, la Terribas també li sona aquesta música, devem anar al mateix concert. Però jo el que dic és,
no,
la pregunta meva
no,
clau
és... No, ells,
hem parlat d'un director esportiu, sí, hem parlat de la directiva, hem parlat de jugadors, i no pots simplificar dient que era l'entrenador.
La línia clara també l'ha d'especificar, o l'hauria de tenir clara, és l'entrenador.
L'hauria
de tenir. Per tant,
l'entrenador és gairebé una víctima més.
Jo pregunto, aquest entrenador... Una víctima, mare.
Gairebé és una víctima més d'aquest mal funcionament.
Però aviam, la meva pregunta, i així seria, com que no tindrem molt de temps, seria, clarament, és, amb qualsevol altre entrenador aquest equip rotllaria millor?
Amb qualsevol altre, no.
No, qualsevol volia dir, amb un millor... Bueno, millor, tampoc n'hi ha... aviam, sí? Amb un... És a dir... Ara amb Xavi Hernández, amb Guardiola...
Seria molt difícil.
Amb no sé què.
Seria
és a dir,
difícil.
Aquest equip, clar, és que jo és que em dóna la sensació que vosaltres no sabeu veure la malaltia del Barça. Ja us ho diré així de clar.
Ja, però el problema és que el Barça tampoc sap veure la seva malaltia.
Perquè...
Primer estem tristos i depressius. Després, quan expliquem la melancolia que tenim, vol dir que el diagnòstic no. Jo el que has de fer és donar-li veu a la Terribas que...
Ai,
la
Terribas. Senyor...
No veres, que té el diagnòstic i que et digui quin
senyor
és.
Senyor Ramon Besa.
Doctora, digui.
No.
Doctora, quin és el diagnòstic?
No interpreto. Jo escolto, llegeixo i tot, us segueixo moltíssim. I el que veig clarament és que sembla que no ens n'adonguem
pas
del temps.
Sí.
I
ja, la pregunta... La pregunta és, con estos jugadores... Con estos jugadores con 30, 31 o 32 años, ¿se puede jugar mejor a fútbol, sí o no?
A mi, jo et vols que et contesti?
Con estos jugadores se puede jugar bien...
Amb la condició que tenen físic actualment, no.
No, con estos jugadores se puede jugar bien a fútbol, porque juegan bien a fútbol en casa. Juegan bien en casa juegan bien a...
Ja m'has jugat bé contra el Betis, que era de
I has perdido contra el Granada, que és un recién ascendido.
La vostra teoria és que jo, com que no hi entenc, vull saber coses. Perquè jo vaig acabar el partit del Granada, que vaig veure la segona part, allà amb el meu fill renegant, i vaig voler-m'ho explicar, no?
Però sí que hi ha una cosa que jo comparteixo amb la Lloberes, que és que el que s'entrenen i el que fan aquest equip, al marge de la pretemporada, és justet, perquè... Per exemple, el Granada durant tota la setmana per preparar aquest partit. En canvi, el Barça que té un viatge cap aquí, l'altre cap allà. Avui entrenem a les 11, demà... No fan vida al club, com
avui
fan altres esportistes.
Avui tinc una campanya...
Fan vida de multinacional, arriben a les 11 i a la 1 se'n van. Llavors has d'estar pendent del que mengen, del que fan. Tampoc es tracta de ser un mètode com el de la Masia, no? De que vius tot el dia. Però si tu compares quina és la metodologia de diferents equips estrangers, tu veus que tenen una preparació més gran. I això és l'exigència. I entenc que aquest grup de futbolistes l'exigència la posen ells. Arribem a l'hora que volem, marxem a l'hora que ens doni la gana...
Això no pot ser. Però això ho tenim clar, això és així. Sí, no, jo ho pregunto. Jo no visc
bé, quan estàs en un equip que durant 10 anys ha guanyat tant, aquests jugadors no estan...
Michael Jordan...
Deixa'm acabar,
sisplau,
deixa'm acabar.
Sí.
Jo crec que no estan preparats per segons quin rigor. No, perquè ells ja han decidit que estan a la recta final i que hi ha una part de rigor, exigència...
Doncs aquí saps,
que
llavors ells mateixos han de plegar.
Però aleshores algú ha de prendre decisions.
Aquestes decisions. I vosaltres penseu que les hauria de prendre qui?
El director esportiu, si fos, però
sí,
no hi és.
No n'hi ha, no en tenim.
No, n'hi ha un que jo crec que no exerceix de director esportiu, fa altres funcions.
No, per mi el director esportiu és el que hauria de prendre, no les decisions, la responsabilitat segur.
El vostre diagnòstic és que Valverde no acabarà la temporada?
No l'acabarà, jo crec.
És que jo crec que la gent, si em permets una cosa, crec que la gent acceptaria que el Barça no guanyés la Lliga, perquè tothom està una mica fart de la Lliga, perquè ens entenguem, si es jugués bé a futbol. Clar. El problema és dir, tu has de veure que aquest equip transmet alguna cosa, no simplement aquest equip d'avorriment,
de cansament, de deixadesa. Ja no estem en la fase de jugar bé, estem en la fase de treure un bon resultat.
Exacte.
És que estem molt enrere, realment.
Ai, quina temporada ens espera, tan difícil.
No has tingut time-out.
No has tingut time-out.
No hem parlat de l'Espanyol.
I no hem parlat de l'Espanyol.
Oh, i del bàsquet, que també havíem de parlar.
Bueno, quin desastre. Hem jugat tan malament com el Barça contra el Granada.
O venim demà.
Bueno...